TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Escoltant-lo riure, qualsevol diria que mossèn Felip Díez Fortesa fa 5 anys que lluita contra un càncer. La malaltia no ha trastocat el bon humor d'aquest home ni la seva empenta, que continua tan intacta com el seu amor per la cuina. Un amor que l'ha duit a escriure el llibre de receptes Bon Profit de la Missa a la Cuina. I això que de petit no el deixava ni acostar-se als fogons, terreny vedat als homes. Però Felip Díez prové d'una estirp de grans cuineres, també de botiguers. De fet, de la seva família per part de mare era Can Salvador, d'Alcúdia, una d'aquelles botigues d'un temps on podies trobar de tot, des de roba interior a un capellà, ell mateix, per salvar una boda al darrer minut. Històries que avui dia costen de creure, però així era el món i així encara el recorda ell. Avui compartirà aquests records amb nosaltres. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a la rectoria de Sa Pobla, al despatx de Felip Díez. Ell mateix es presenta.
El meu nom complet és Felip Salvador Díez i Fortesa. I vaig néixer el 27 d'agost de l'any 1958.
On vareu néixer?
Al Cudí. Mon pare era de la península, concretament de la província de Lleó. Era guàrdia civil quan va venir a Mallorca. Va conèixer mon mare, va provar l'encimada i ja va quedar a Mallorca. Mon pare era un fill d'un pagès mercader d'allà de Lleó, de sa part que està més a prop dels Picos d'Europa, un poble que se diu Vega Quemada, que és cap d'ajuntament de 8 pobles, i és el més gros, i ara actualment té, en si ven, 80 habitants, dels quals 60 estan a la residència i els altres 20 viuen a les cases. En l'estiu, lògicament, se desborda, perquè tothom compreix. I el meu predí era pagès i era ramader. I se dedicava a aquestes coses. I mon pare era un dels 5 fills, el major dels 5 fills que tenia, que va ajudar son pare fins que va fer servei militar. I llavors, com que les perspectives d'aquell moment no apuntaven massa favorables, va decidir continuar la carrera de militar i en la Guàrdia Civil. I el varen destinar, on va estar una temporada llarga, va estar a la península, i després el varen destinar aquí a Mallorca. I ell hi va caure molt malament, perquè això que el duguessin tant en fora. I què va fer? Va idear un pla perquè li posessin una falta greu i el tornessin a la península. El que no li va sortir bé. I el pla era el següent. Si s'havia de presentar, posa'm, dia 1 de juliol, se va presentar dia 20 de juliol. Clar, mon pare no coneixia el caràcter mallorquí. I quan se va presentar dia 20 de juliol, el sergent que hi havia, que era mallorquí, li diu, bé, ja coneixes Mallorca? I diu, un poc, li deia mon pare, diu, vidà, benvingut, i comença a fer feina. No li va posar cap res, no, ni res. Va haver de quedar aquí. Va conèixer ma mare i d'aquest matrimoni en surten 3 fills, 2 germanes i un servidor. Per part de ma mare, ella sí que era d'Alcudi, el natural d'Alcudi. Els meus predins també són alcudians. Tenien una... el meu predí, el predí Salvador, tenia una botiga, no sé si coneixeu una antiga botiga aquí, ara ja no hi és, era Can Salvador, una de les botigues més antigues del Cudi, que estem de la guerra ja existia, venia a ser el que és ara un hipermercado, el que havia en aquell temps en els pobles, que hi podies trobar des d'unes bragues de dona fins a una llista de bodes. O sigui, tot. De fet, durant la guerra, a la botiga del meu predí li deien l'Arca de Noé, perquè hi havia de tot. El meu predí, bé, van tenir aquesta filla, només va tenir una filla, perquè la mare de ma mare va morir el mateix dia que va néixer ma mare. Un part difícil, el que passava molt, molt sovint en aquell temps, no? Després d'ell se va tornar a casar, però llavors ja no, ja no van poder tenir més fills. I clar, i de tot això, jo som un rebrot d'aquesta família.
El fet de tenir la botiga del poble devia ser també un element que feia que passés molta gent per allà i que fóssiu coneguts.
Sí, era una de les botigues més conegudes de dins el poble. Perquè, ja t'he dit, teníem de tot. De tot. El més impensable que te poguessis imaginar, a casa nostra ho teníem. I si no ho teníem, ho cercàvem. Per tenir el client content. Per exemple, jo recordo, per exemple, les meves infanteses, clar, quan se tracava la campanya de Nadal, a qualque banda havien d'anar a comprar els pastorets i tot el de Nadal, i sobretot les jugadores pels infants. La botiga, el seu fort, era la ferreteria, perquè el meu predí era lluner. I tota una part de la botiga que estava a la part de darrere, durant el mes de novembre i desembre, se convertia en la botiga de les jugadores. Desmuntàvem tot el que era la ferreteria, pràcticament, i posàvem les estanteries en totes les jugadores que noves que havien vengut bé. El que fan avui en dia per tot, no? Aquestes grans cadenes. I jo era, per jo que era un infant, i les meves germanes, era el cel.
Parlava en plural perquè supos que donava una mà, també.
Sí, 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 nosaltres, tots, bé, de petitó en petitó no, però quan començàvem a tenir una certa edat, no mos ho havien de dir, tampoc. Ja mos poràvem darrere el taurell i demanàvem per menys que puc fer. I sempre diuen, te deia una cosa, m'han fet això, tal i qual, quan, per exemple, quan nosaltres veníem molt de cafè, cafè molt, que nostre era molt conegut per el cafè, perquè fèiem una mescla de cafès, i quan entraves a casa nostra, a la botiga, aquella loreta de cafè, tot d'una t'arribava a l'ànima. I era una cosa que era molt popular a dins el culi. Això, de comestibles, això, i el formatge mones, eren les dues grans ventes d'en quant a comestibles. Llavors es veníem altres coses, però pràcticament formatge i cafè, i tots els estivetjans que venien de la zona d'Inca, d'aquí de la pobla, de tots els pobles de veïnat, quan estivetjaven el Cudi, tots venien a comprar el cafè i el formatge a casa nostra. Clar, apreníem a fer coses, per exemple, embolicar, com que en aquell temps tot era a granel, no? Havies d'aprendre a embolicar el cafè, allò que agafaves el paper en les dues mans i que feies com un cocarroi, tancaves i ja ho tenies. Això va ser una de les primeres coses que la predina em va ensenyar. Va dir, vinga, mira què, va posar una pilota d'aquesta de ping-pong que teníem de jugar. Diu, vinga, aquest paper, això és cafè. I tic, 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 vinga. I com ho feia? Jo mirava i dic, com ho feia? Intentava i sempre llançava una cosa. I clar, i això ja feia que t'hi anaves integrant a la botiga, llavors hi havia coses que t'agradava més. Jo recordo que el que m'agradava més era vendre també la colònia, que també era graneu, que teníem una maquineta perquè te duien aquelles botelletes amb aquell foradet tan prim que per ficar a la colònia, clar, no hi havia... Teníem una maquineta que tenia un tub molt prim, ho ficàvem a damunt, omplíem el recipient de damunt i llavors tapàvem i amb una menjadora feien caure tot el líquid allà. Primer ho mesuràvem i tot. I jo disfrutava de vendre colònia. Per això era un encant. I despatxar lo normal. A poc anàvem aprenent qualque cosa. També teàvem... érem els vidriers del poble. Venien a cercar vidres. Es predir... Quan ja vaig tenir una certa edat, ja me va... Un dia el regal que me va fer va ser el diamant. El diamant era el que utilitzàvem per tallar vidres. I cada diamant havia de ser el teu propi. No podia, tu no podies utilitzar el diamant d'espredir, ni mon pare es d'espredir. Tu, aquest, és el teu. Perquè el diamant, en el teu pols, s'anava acostumant i quan tenia un pol distint te carregaves el diamant. Mai m'he explicat per què, però es prediu que això ho tenia claríssim. Aquest és el teu. Sí, teníem en el Satorrani, teníem una taula, i una taula grossa, i quan havien de tallar vidres, amb molt desment, portàvem el vidre allà, prenien les mides, pam, 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 i un sol regle, feien la ratxa i llavors un copet i se rompia. Si havien fet la feina, en rompia molts en el principi. Els petits sí que me'ls deixava. Si havia de tear qualque cosa que a vegades te venien que s'havia romput el vidre d'un fanal i de retalls de grossos fèiem aquestes feines i després dèiem, vinga, pràctiques. Fer això. I pam, 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 i a poc a poc. Jo recordo que n'he romput molt de vidres. Però el patina dir, no te preocupis. Jo quan era com tu també vaig rompre molts. I és a base de la pràctica. Per dir, també era lluner, feia llaunes, de tot. Era també tota la part de les canals del poble per recollir la pluja. Tot això era la feina del meu predí. Però el meu predí tenia una feina que feia que fos molt popular. Perquè, clar, totes les dones del poble, quan havien de menester una llauna, Salvador, me faràs una llauna? Sí. Per quant? Si li deies quant te vagi bé, com els bons mallorquins...
No
tornaves
a veure mai.
No, llavors es va venir quan te deia, que m'has fet la llauna? No, espera un poc. I després anava, en 5 minuts tenia una llauna de fer coques feta. Perquè això també s'ha de dir. Quan li pegava, ara vull fer, me dedicaré a fer llaunes. Se posava 2 hores a fer llaunes i te'n feia 50 o 60. I ja, tenia feina avançada. Era així, era mallorquí, el predí era mallorquí. Sang mallorquina, i un home tranquil, faner, molt faner, i un home que sabia viure sa vida. No, no te preocupis. No, no, anar, no és com ara que vivim per acumular i acumular. No, ell, tenc això, ja me basta. Jo tenc molt bons records en els predins. Els de León els vaig tractar manco. Sí, però de tant en quant venien a passar una temporada a Mallorca. Sobretot, es predí, quan la predina se va morir, es predí va quedar un poc tot sol, allà a León. Els altres fills havien anat, quasi tots van baixar a Madrid, perquè allà hi havia més futur. I ell anava a visitar-los, a visitar-los a tots, un mes o dos mesos allà anava un mes i potser quan venia a Mallorca o venia tot l'hivern o venia tot un estiu, la temporada que li anava bé i estaven nosaltres. I sé, jo sempre, la veritat, dins la família sempre he trobat molt bon ambient, sempre hem viscut molt cordialment i sempre intentant, si tenies inquietuds, aprenien moltes coses. Que nostre sempre m'ho van dir, vosaltres heu d'estudiar. Quant hagi d'estudiar, i tingueu. Diu, nosaltres, mon pare va dir, nosaltres vos pagarem els estudis que vulgueu. Diu, i llavors, si decidiu una cosa, pues, m'ho van respectar. La meva germana petita, per exemple, no va voler tenir estudis superiors. Molt bé, es va poder fer feina, ajudar a la botiga. Respectaven, però tothom ha de fer qualque cosa. I sí, teníem un cert apreci a la cultura popular i tot això, però llavors cadascú li surten les seves corolles. No? I jo me va pegar per més, molt més endavant, me va pegar per la part de la cuina. Jo ja de petit sempre, a ca nostra dins la cuina era un territori prohibit en els homes, com a totes les cuines mallorquines d'aquell temps. Les dones dins la cuina comandaven, sobretot la meva predina. Mentre hi havia la predina, sonava per rangos. Jo vaig conèixer la predina, que era una gran cuinera, llavors la predina, i llavors, esclar, lògicament, ma mare, i totes han estat grans cuineres. Però la que donava 10 voltes a totes era la repredina. La repredina, en dues cosetes, te feies dinar i te llepaves els dits. Menjar de subsistència i tot això, aquella doneta, jo crec que si li haguessin donat el que comprem ara per una setmana a la gelera, alimentaria tot el poble. Però bé, aprenia molt. Clar, jo sempre la cuina sempre m'ha atret. Però clar, com que no me deixaven atret, el que això sí. Per a dinar, i com feis això? I jo anava, no entrava, però mirava i vaig anar aprenent moltes coses del món de la cuina.
Recordàveu algun plat en especial de la vostra repredina?
No, qualsevol cosa. Uns simples ous en domàtica, per exemple. Jo, per exemple, he intentat fer els ous en domàtica com els feia ella i no hi ha manera. Ho he provat de mil maneres. I disfrutava. Me'n podia menjar, m'agradava molt i si no m'aturava me menjava els dels altres. Perquè jo quan era... Jo vaig tenir dues etapes dins la... També de petit vaig estar un poc malalt i en el principi no menjava gaire. Estava desganat. Però llavors me vaig començar a menjar i valia més comprar-me un traje que convidar-me a dinar. Menjava borrades. Bestialitats. I això, clar, me feia també investigar. En els amics, a vegades m'on anàvem, vinga, anem a fer el sopar. Felip, m'ho faré el sopar avui, s'estiu, que de can de sopar? D'un trampó amb els frits, per exemple. Vinga, i anàvem a comprar el que havia de menester. Jo entrava a la cuina i m'ho esperava i anàvem a sopar amb plegat. Bé, cosa el que fèiem en aquell temps, no? I això va despertar en mi un poc aquestes coses. Clar, a casa nostra mai vaig poder demostrar les meves arts culinàries. Perquè sempre eren les dones que estaven dins la cuina. Llevat, que sempre ho recordaré un any per Setmana Santa, les dones, ma mare, la predina i les meves dues germanes, se'n van anar a passar la Setmana Santa a Madrid, en els tios. I van quedar els tres homes. Espadín, que també li agradava la cuina, també era d'això. Mon pare, que també, clar, quan estaven en Escortec, encara, quan encara era fredí, vivien, o que s'hi diuen, la casa quartel, i es deien en Esport del Codí. I hi havia la casa quartel per als casats i la casa quartel per als fredins. La casa quartel per als fredins era un dormitori d'aquests comuns, una cuina comuna, i se feia el menjar. I mon pare també li agradava també menjar, perquè no li va quedar més remei, perquè quan era petit se n'anava, son pare li deia: au, agafa les vaques i vés a pasturar-les. I li donava, i sa mare li donava el necessari perquè se fes dinar, i estava tot el dia per la muntanya i s'havia de fer dinar així com el que tenia. I clar, la necessitat és el que fa el cuiner. I varen dir, bueno, i ma mare va dir: que bona desfareu per dinar. Dic: sí, que bona desfareu, no te preocupes. Va dir: molt bé. Un dia cuinava mon pare, un dia cuinava el predí, i jo un dia, que era un dia enratxant, els vaig dir: dic, me deixeu cuinar jo avui? I el predí me mira, jo devia tenir 3, 14 anys, coses d'això. I te'n desfaràs? Pensa que avui és divendres santa, és dijun i abstinència i no podem menjar segons quines coses. No us preocupeu. I que mos vol fer? Dic: un arròs amb verdures. Mos va bé. Vinga, proveu. I m'agraden deixar mon pare i espredir a la botiga i un servidor a la cuina fent el dinar. De tant, quan venia a espredir: com va l'assumpte? Va bé. No, fa bona olora, més bon serà. I vaig fer una paelleta en tota casta de verdures que vaig trobar per dins la gelera, el que teníem. I a l'hora de dinar, mem aquesta paella. I per dir, diu: quantes vegades l'havies fet en aquesta paella? Diu: cap, és la primera vegada que l'he feta. Diu: i això, perquè un dia vaig veure fer la paella. Diu: ah, pol i això. O sigui, tots teníem, d'alguna manera, tant els homes com les dones, aquest gust per la cuina, uns per necessitat, els altres per afició, però sempre mos ha tret en aquest món.
Era Felip Díez Fortesa, capellà nascut a Alcúdia i cuiner per vocació. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni de Felip Salvador Díez Fortesa, capellà nascut a Alcúdia, que ha fet de la cuina una segona religió. De fet, acabam d'escoltar-lo parlar de com va desenvolupar el seu gust pels fogons. També l'hem escoltat parlar moltíssim de la influència que varen exercir en ell els seus padrins. Però durant la nostra conversa també varen demanar-li per com eren els seus pares, començant pel seu pare, guàrdia civil.
Ell era un home molt disciplinat, li agrada molt la disciplina, però també un home... A mi, un pic me va posar, me va pegar una galtada. Una. I no tenia la culpa jo, però com que en aquell temps callaves i no deies res. Llavors és quan va reconèixer que s'havia equivocat. No me va demanar perdó, però vaig veure que havia que havia sabut quina era la realitat, no? Però, vamos, jo per això era un home, era estricte, era disciplinat, i doncs, això m'agrada, això m'ha ajudat molt, en segons quines coses. Faner, com ell tot sol.
I la vostra mare com era de caràcter?
També era una dona mallorquina de la casa, també molt fanera, perquè, clar, la botiga ho havies de dur tot. Havies de dur la botiga, havies de dur la família. Nosaltres teníem el que els deien totes, que eren les totes joves, que a vegades, quan hi havia molt de trull en la botiga, venia la veïnada que tenia un parell d'any més que nosaltres. Maria, te vols endur els lots a fer una volta, per favor, perquè anàvem molt apurats. I m'ho agafàvem i m'ho anàvem amb ella. Si era en l'estiu, anàvem a prendre un banyo, ja està. O anàvem a fer una volta fins a la morada i a jugar un poc al carrer. Això és el que fèiem, no? I clar, però jo vivia això, però mon pare era estricte, era molt estricte. A més que va estar format dins el món de l'exèrcit i la Guàrdia Civil, però no he sentit a dir mai de que mon pare maltractés la gent, i va ser molt d'anys el cap del quarter d'esport del Cudi i del Cudi. Sempre va respectar tothom i és veri que quan hi havia una cosa sempre intentava arreglar les coses el més pacíficament possible. Sempre podria haver qualcú que se t'aporà xuló i ell també era xuló. Qui més? No? Però vull dir, sempre intentar arreglar les coses de la manera més pacífica possible i ajudar a tothom en tot el que li demanessin. Qualsevol cosa tu li demanessis a mon pare, ell sempre estava dispost a ajudar-te. Nosaltres, se vol dir, com aquell que diu, tenien servici de 24 hores. Perquè mon pare, quan acabava la feina de Guàrdia Civil, se porava la botiga. Perquè havien de treure la cosa en mans. I moltes vespres, que l'Ajuntament s'espanyava qualque cosa i necessitaven les 3 de la matinada, i ara on anem? I no tenim Can Salvador. Venien... mos tocaven a la porta, mon pare s'aixecava i els despatxava i els ajudava. Si no va bien esto, volvé otra vez. Sempre servei. I sempre el client de la botiga era sagrat. Demanàs el que demanàs, s'havia d'anar satisfet. Jo tenc una anècdota de la primeria que era capellà, que encara estava apollant-se, que van venir uns estivetjans i s'havia de casar la filla de la casa d'aquests estivetjans. I justament se van posar malalts el rector i el vicari del Cudi. Una li va pegar un atac de nenes i l'altre no sé què punyeta. Bé, no podien dir missa i se callaven el dissabte. I el dissabte va passar això, de matí els van telefonar, diuen, estem intentant trobar un capellà però no en troben cap, per venir a fer allò i dic, no sé com ho farem, perquè nosaltres no podem. I aquell home, desesperat, va venir a casa nostra i va saludar un pare, que tal, ei, estan per aquí. Diu, què, com va el verano? Diu, no me diga nada. I li va contar el cas. Diu, espera un momento. Agafes el telèfon, me telefones a Pollença. A ver, esta tarde, ¿puedes venir a casar a uno, a una pareja que el cura del Alcudia está enfermo y no lo puede casar? Puedo venir, pero yo necesito que alguien me autorice. Y yo vaig dir, espera un poco, pero voy a llamar al vicario general, les pondré el caso y tal y cual. Y vaig telefonar al vicario general i li dic, mira, passa això, 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 això. Dic, i mon pare me demana si puc anar a fer aquestes noces allà. Dic, dius, bueno, si no, ell va xerrar amb sos capellans, diu, no, és que nosaltres no mos podem moure de dins el llit. Tots dos estaven dins el llit que no s'ho podien bategar. I diu, bé, no, vendrà en Felip i farà les noces, que tal, ah, que bé, nosaltres no hi havíem pensat en ell. I mon pare, vaig mirar mon pare i dic, a què hora? Diu, a les 5 estaré allí. I se'n va en aquell home que estava tot desesperat i li diu, ja tiene cura per a la boda de su hija. I com diu? Què vol dir? Com? Sí, que ja tiene boda per al cura. Ya tiene cura para la boda de su hija. Diu, no, si aún será verdad que en casa Salvador tienen de todo. No sabía. Fins en aquell moment aquell home no sabia que era cap allà. Les filles de la casa. Diu, sí, mi hijo es cura y vendrá a celebrar la boda. Oh, que bien. I se'n va anar tot content. Bé, la dona tota apurada, la filla que plorava. Quan va arribar, diu, xe, tranquilos, que os casáis. Diu, ¿cómo? Diu, sí. I diu, i no os imaginareis dónde he encontrado un cura. I diu, son pare, i li diuen, ¿dónde? Dice, ¿dónde va a ser? En casa Salvador, que allí tienen de todo. Diu, ¿cómo? En una tienda tienen un cura. Diu, sí, una tienda.
Com vos va sorgir la vocació? Com vareu, on vareu estudiar i com vos va anar conduint la vida de cap a la vostra feina?
En aquell temps, els penjats als lots no tenien molt de puestos per on anar. No és com ara, que la gent dels lots està més ocupada que la dels majors. En aquell temps, escola, ca nostra, i a el que deien la congregació. Els al·lots anaven a la congregació i les nines anaven a cases monges perquè les nines, per exemple, els ensenyaven a brodar, a cosir, coses de dones d'aquell temps, no? I tots anàvem, també, els al·lots també anàvem a cases monges perquè m'ho ensenyessin les oracions per combregar. Bé, però a part, els al·lots tenien la congregació. La congregació era un local que depenia sempre de la parròquia, on hi havia un futbolín, una taula de ping-pong, parxís, ajedrez, oca, joc de taula, no? I passaves, des de cap vespre allà, hi havia també quatre tebeos, quatre vides de sants, i tot això, i anaves allà, passaves de cap vespre, hora de la missa, com que el vicari havia de tancar, ah, al·lots, que tenc que anar a la missa, qui vol venir? I tots anàvem i uns fèiem escolans, ajudàvem a dir la missa, i així anàvem. I jo des de petit sempre he estat dins l'iglesia, dins d'escolanet, des de molt jove. En els 4 anys jo ja arrossegava el cul per la sacristia. Perquè no tenia res més que fer. No hi havia res més. Un lot de 4 anys, en aquell temps, o estaves a casa teva amb plegades o jugant el que fos, no hi havia... Podria sortir al carrer a jugar i tot això, però... I si anaves allà, el banco estava entretengut, de tant en tant donaven un caramello i... ajudaves a... Me posava de vores que allà vestit d'escolanet no en tenia ni una paraula perquè tot era en llatí. Jo contestava el que m'apareixia que havia de contestar. Per exemple, allò que te deia Dominus vobiscum, Senyor, sigui amb vosaltres. I jo sentia que deia, com és espíritu tu? I jo deia, és esperit de tu. De contestava el que sabia. I jo veia que es capellava, sobretot el vicari, reia un poc, es retona, perquè era més severa, però el vicari va dir, no és així, te corregia. Vale. I passàvem el dia així, d'aquesta manera. Clar, tu, que ets la meva família, també una família que tots hem anat sempre, hem estat practicants en tots els aspectes, i per tant sempre hem estat molt atracats a l'Iglesia. I a mesura que vaig anar creixent, pues de cada vegada estava més hores dins l'Iglesia, fins que a un moment determinat vaig decidir donar el pas a fer-me ser capellà.
On vareu estudiar prèviament?
Jo vaig estudiar els primers anys de... Bé, les primeres passes, les primeres lletres a Cases Monges, que era allà on t'ensenyaven a llegir, pràcticament a llegir. Llegir i començar a escriure. Els jardins, el que ara diuen els jardins d'infància. T'ensenyaven a la lletra. Anaves, la gent major deia, m'ha aprendre la lletra a Cases Monges. I allà m'ho ensenyaven a llegir. Després, el que dia hi havia, com suposo, com tots els pobles, hi havia l'Escola Nacional, de nins i de nines, i la Casa de Monges, i per les nines, i l'Escola Parroquial per als adults. Jo anava a l'Escola Parroquial. I anàvem allà, i anava... Això va ser els primers passos. Llavors, en els 10 anys... Ja me vaig començar a anar en el Beat Ramon Llull d'Inca, el col·legi Beat Ramon. I allà vaig estudiar tot el que era el batxillerat d'aquell temps. Batxillerat elemental i batxillerat superior. Les corresponents revàlides d'aquell temps. Quedava intern, jo estava intern. A partir dels 10 anys, jo a casa nostra, llevat d'un any o dos després de la mili, que va ser un trauma per mi, que vaig estar tot dos anys seguits, tot l'any a casa nostra, m'ho vaig trobar estrany, perquè sempre entre intern, llavors estudiat d'estudis superiors, i tot això, mai, sempre he estat a fora, no? I he viscut, també, això m'ha facilitat molt, per exemple, la meva vida de capellà. Te canvien de puesto. Bueno, com que a canals de petit ja sempre estava acostumat a anar d'una banda a l'altra, pues anava a d'això. Vaig estudiar en el Ramon Llull, llavors vaig estudiar magisteri Alberto Jiménez. Després de magisteri vaig fer el servei militar. Després durant dos anys vaig fer classes de professor magisteri. Vaig estudiar l'especialitat de ciències naturals i matemàtiques. I vaig fer classes dos anys de matemàtiques a Inca, a la Puresa. Després va pegar lo de ser capellà i vaig entrar al seminari, que ja era un bergant, ja era gran. Sí, hi havia molts jovenets, però també en el meu temps també ja n'hi havia que eren que començar, que ja no eren que venguessin, diguéssim, directament del seminari menor. Del meu temps devíem ser, per exemple, nosaltres eren quatre, i només n'hi havia un que vengués del seminari menor. Els altres tres havien venit de... Un altre també era de Bunyola, en Guillem Rosselló Bujosa, que ara s'ha de dir que se va secularitzar i està en el món de l'editorial. Aquest era company meu de seminari. Antoni Pons, que aquest m'apareix que va estar un any en el seminari menor. Però l'altre company meu, que era en Gabriel Seguí, trobat, aquesta va fer tot el seminari menor, tots els cursors del seminari menor i llavors es va passar directament en això. I nosaltres som, en Guillem Rosselló, era un al·loc que venia del món del treball, venia de... era electricista, se dedicava a l'electricitat, a fer instal·lacions i tot això. Va haver de posar les piles per poder agafar ritme dels estudis eclesiàstics. I clar, vam anar a poc a poc, vam anar superant. Els altres, com els altres cursos, també tots, n'hi havia molts que eren molt majors, que eren més majors. Però vamos, no. Això, el major de tots era el bisabuelo, com a Samili. A Samili també, els majors eren els bisabuelos i els més jovenets eren els recutes. Que havia, totes les coses que hi havia en aquell temps.
La carrera de religiós és una vida de vocació. En algun moment vareu dubtar d'aquesta vocació? O un cop a dins?
No, sempre hi ha moment de dubtes. Aquell que diu que mai ha tingut un dubte diu mentides. Perquè vulguis o no vulguis, la vida t'empeny de per tots els costats. Hi ha moments que quan te pega una sempenta forta, si no estàs ben preparat, te'n vas per avall. I dubtes. Fins que trobes un llavors el reforç i segueixes endavant. No? Però sempre hi ha dubtes i moments que ho enviaries tot a porgar fum. A lo millor o tens un pot de depressió, a lo millor la soledat se te fa més forta. Veiem també molt d'aspectes a la vida d'un capellà, perquè clar, duim una vida tot si jo de viu per viure tots sols, i jo vulguis o no vulguis, dins el nostre món d'alguna manera apagues i has d'estar convençut, és cert que gràcies, jo sempre don gràcies a la fe, que tot el que he superat ho he superat gràcies a això i la força i anar endavant. Em diuen que vostè és molt valent quan ara en la malaltia. És que vostè sap que és de valent. Dic que voleu que faci, que me tanqui la rectoria i no faci res. No. Estem aquí per seguir endavant. Jo dic, jo cada matí quan m'aixec, en so de dalt, li dic, ja sap què has de fer, eh? Si me necessites aquí dalt, crida'm, i si no, deixa'm aquí baix. Tu saps quan m'hauràs de menester i per mat. I és això el que jo sempre ho dic a la gent. Procur transmetre aquesta fe viscuda, perquè la fe és molt guapa quan no tens problemes. Però és molt més guapa, és meravellosa quan te'n tens. Perquè llavors és on se demostra la confiança que tens depositada.
Em podríeu explicar un poc el vostre recorregut com a capellà i per on heu estat? Quin va ser el primer dia que vareu donar missa?
La meva primera missa, jo me varen ordenar de capellà dia 13 de gener de l'any 1991, a la parròquia de Pollença. L'endemà vaig anar a dir la meva primera missa en el seminari. I era el costum que hi havia. Que era allà on pagaven la novetada. Que he de dir que va ser el moment en què se van canviar el missal. Teníem una edició del missal molt antiga i més o menys jo ja sabia per on anaven els tirs. I quan vaig arribar allà, el rector del seminari me diu, en Teodor Suau, me diu, au, Felip, tu estrenaràs el missal nou. Dic, què? Dic, I ara, i jo que ho tenia tot per tenir les pàgines apuntades. Bé, no te preocupis, jo t'ajudaré un poc. I ja està, però... O sigui, vaig estrenar l'edició nova del missal el dia després de la meva ordenació. Lògicament, llavors, es cap d'unes setmanes, el dia 13 de gener, en dilluns, i dia 20, que era el dia Sant Sebastià, vaig dir la meva primera missa en el meu poble, diumenge següent. durant aquesta setmana ja em vaig dir de misses. Vaig dir, en el seminari, l'endemà ja em va tocar fer un funeral i tira milles. El rector no em va dir que fa 10 dies de vacacions. Endavant, tot d'una. O sigui, és una cosa que ja entres dins, ja entres dins estruï i te vas acostumant. Però mira, no, molt bé. I, llavors, de Pollença, vaig estar 5 anys i pico a Pollença, me van endur a Santa Margalida. Estant a Santa Margalida, me van demanar que també me preocupés, estava de rector a Santa Margalida, i me van dir que dugués també Maria de la Salut. I durant 3 anys i pico vaig dur Santa Margalida i Maria de la Salut. I a partir d'aquest moment ja sempre he duit com a mínim 2 parròquies. Sempre he estat rector a 2 parròquies. De Santa Margalida vaig passar a Inca i vaig ser rector de la parròquia de Crerrei i rector de Mancor de la Vall. D'Inca vaig passar en el Molinar. En el Molinar, en principi, només duia el Molinar, perquè estava a Palma. Vaig tornar a agafar estudis, vaig començar a estudiar, bé, més ben dit, ja vaig començar a estudiar quan estava a Inca, i a mesura que se n'anava, com vaig dir al bisbe, senyor bisbe, jo necessito estar a Palma per mort dels estudis, per estar més a prop. I me van passar en el Molinar, jo estudiava, en aquell moment estava estudiant comunicacions audiovisuals, una altra vegada Alberta Jiménez. Vaig fer tots els estudis de comunicacions audiovisuals i llavors vaig seguir Molinar, quan vaig acabar els estudis, se va jubilar el rector del Coll d'en Rabassa, el Felip, agafa en Coll d'en Rabassa. Llavors se va jubilar de Can Pastilla. Felip, agafa el Can Pastilla. Però mal que llavors ja va venir en Pep Adrover, que actualment és el vicari general, que encara que ja venen en aquell temps, i va venir per ajudar-me un poc en les parròquies, i entre tots dos duien les 3 parròquies. Llavors m'envien aquí. Aquí ja me van enviar amb un company meu que m'han conegut des de petit, en Pere Gerard, que era vicari del CUDI, va ser vicari del CUDI quan jo era jovenet, quan estudiava magisteri, ell era el vicari del CUDI. I li donava classes particulars de matemàtiques a ell. Perquè ell va començar a estudiar magisteri. I les matemàtiques no li anaven bé. I jo, com que havia estudiat la part de matemàtica, em va dir, Felip, me pots ajudar? I vinga, i fèiem aquell que no entens, i li explicava. Llavors es preparàvem els campaments de la parròquia en són nens i després anàvem a sopar en el port del CUDI. Cada setmana fèiem organitzàvem així. I amb ells sempre hem tingut molt bon tracte i m'ho van enviar tots dos a Muro i a Sa Pobla. I havien de ser tots solidaris de Muro i Sa Pobla. Clar, com ho van fer solidaris de Muro i Sa Pobla, nosaltres ja m'ho van ensumar que n'anirien afegint. No duien 3 mesos aquí, se jubila el rector del CUDI i m'ho afegeixen al CUDI i part del CUDI. Quan troben un perenal que duia vulgui dir el CUDI i part del CUDI, m'ho lleven al CUDI i part del CUDI i m'ho donen Santa Margalida. Llavors m'ho lleven Santa Margalida i m'ho donen Buja i Campanet. I aquí estem. Som rectors, nosaltres dos, de Sa Pobla, Muro, Buja i Campanet, actualment. No. Tots dos, jo tinc 67 anys i ell en té 76. I jo, així com estic...
No vos heu avorrit.
No, l'avorriment, jo dic que s'avorreix aquell que vol.
Continuo implicadíssim i superactiu, malgrat la malaltia.
Intent. No puc dur ritme que duia abans. Hem de reconèixer. Per exemple, jo abans, si havia de dir 4 misses seguides, te'ls deia. Ho podria posar, per exemple, el diumenge s'havia de dir, a vegades que no quedava més remei, s'havia de dir a les 8:30 la missa de les ànimes, a les 12 la missa d'aquí de, del Codí, i al mig havia d'anar a Bujó Campanet, que aquestes tres misses les feia. Ara tenc que reduir, perquè el cos no m'aguanta. No és que no ho vulgui fer, és que no puc. Però faig tot el que puc i jo sempre dic faig tot el que puc i un poc més, perquè han d'estimular la voluntat. Però sempre no, jo sempre he estat... Si no, no... Jo sempre he estat un home molt actiu. Molt actiu i m'agrada fer feines i quan era més jove de campaments, a Pollença, jo me passava un mes i mig en el cap de Formentor, de campaments. Començava abans de Sant Pere, per Sant Joan, quan acabaven les classes, començava els campaments, i fins a Jaume. I era un mes que era pum, pum, pum. Jo havia d'estar al davant del campament de la parròquia, que eren quatre turnos de campaments. Tenien monitors que venien a ajudar i tot això, i me deien, no, hi havia monitors que me deien, no saben com ho fas, perquè nosaltres acabàvem el campament i me n'anàvem a dormir i estem dos dies dins el llit. Jo acabava el campament el dijous, el dissabte, a migdia, i el diumenge de matí a les 10 ja tornava a estar en marxa. O sigui, sempre he estat un home molt actiu i això sempre m'ha fet viure la vida el millor que he pogut. I don gràcies a Déu de tot el que he fet.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Felip Díez Fortesa pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a l'amic Tomeu Canyelles, que va ser qui ens va donar la idea per l'entrevista. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.